El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Les 8 i 10 minuts del matí, Meritxell Budó, bon dia.
Hola, bon dia.
La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, la truquem a aquesta hora per demanar-li quin balanç fa d'aquesta primera nit de toc de queda.
Bé, doncs la veritat és que sembla, ara ens hem de reunir d'aquí una estona amb el conseller d'Interior doncs, per acabar de fer totes les valoracions, però sembla que ha funcionat. La gent ha entès que aquesta mesura doncs, calia fer-la, que era d'obligat compliment i per tant penso que la ciutadania ha actuat de manera responsable, com la majoria de vegades ve fent durant aquesta pandèmia.
Per tant, no li consta si hi ha hagut cap incidència remarcable?
Ara en aquests moments no em consta.
D'acord. Tampoc ens consta a nosaltres, consellera, que s'hagi aplicat cap tipus de sanció. De fet, ahir ja van advertir que aquesta primera nit seria només per informar, bàsicament, però a partir d'avui ja sí que es faran efectives les sancions?
Sí, certament. A partir d'avui, doncs, com bé va explicar el conseller d'Interior, doncs, ja hi haurà els agents que estaran doncs, actuant als vespres, vigilant doncs, que certament aquesta restricció de la mobilitat nocturna es compleixi i, per tant, doncs, per garantir que aquesta mesura sigui efectiva. És a dir, és una mesura dràstica, és una mesura contundent. És una mesura doncs, que hem de ser conscients de que limita la llibertat individual i, per tant, doncs, és una mesura que, al ser dura, hem de ser tots capaços de fer-la possible perquè duri el menys temps possible, també, no? I, per tant, aquí hi ha la corresponsabilitat de tots. Si a partir d'aquí hi ha algú doncs, que se salta aquesta mesura, òbviament, ha de ser sancionat perquè és important certament aquest missatge també, no? De dir, és obligat complir aquesta mesura, necessitem que tothom es quedi a casa als vespres, necessitem aplanar aquesta corba i per tant s'ha de ser responsable i s'ha de ser conseqüent amb les decisions que es prenen. Si algú decideix saltar-se aquesta mesura, òbviament ha de ser sancionat.
El conseller d'Interior, Miquel Samper, ja advertia ahir al vespre que és una mesura insuficient. Per què fa curt aquest estat d'alarma i aquest toc de queda, consellera?
Bé, de fet, a nosaltres ens fa l'efecte doncs, que s'ha quedat curt, no? Aquest, que és un decret insuficient per fer tot allò que com a govern voldríem fer o demanaríem poder fer en el cas de que sigui necessari. No? Per tant, nosaltres que havíem entès doncs, que certament aquest decret d'estat d'alarma que dictava el govern de l'Estat espanyol ens permetria certament ser l'autoritat competent, la Generalitat de Catalunya, i per tant poder prendre totes i cada una de les decisions que en cada moment creguem oportunes que s'han de prendre, i no és ben bé així, limita les decisions que com a govern de Catalunya podem prendre i per tant doncs no és allò que Pedro Sánchez en el seu moment havia explicat que seria
aquest estat de l'alarma. Quines mesures voldrien prendre i no poden prendre?
Miri, per exemple, ara en aquests moments i que estigui sobre la taula una possibilitat de demanar o de dictar l'obligatorietat del teletreball. Doncs això, amb aquest decret d'estat d'alarma en aquests moments no es pot complir, o en el cas que decidíssim alguna mesura que tingués en compte algun confinament domiciliari. Això tampoc ho podem decidir unilateralment des del govern de Catalunya amb aquest estat d'alarma. No ens dona tota la cobertura jurídica per poder prendre totes aquelles decisions que creiem que hauríem de prendre en el cas que fossin necessàries sense anar a demanar, doncs, diguem, o l'autorització del Tribunal Superior de Justícia o l'autorització del govern de l'Estat espanyol.
Clar, des del mes de maig-juny que es va aixecar l'estat d'alarma, el primer estat d'alarma, han passat molts mesos. Com és que no han trobat la fórmula per tenir aquestes garanties jurídiques perquè els governs autonòmics, la Generalitat, en aquest cas, tinguin més marge de maniobra?
Doncs certament, perquè penso que no hi ha hagut la voluntat per part de l'Estat espanyol de dotar-nos doncs, de la legislació competent per poder dur a terme aquestes mesures sense necessitat d'aquests estats d'alarma i, per tant, doncs, trobar mesures alternatives. Crec que aquesta feina no s'ha fet, crec que no se'ns ha donat aquesta autonomia jurídica per poder-ho fer i estem aquí. Estem aquí i hem hagut d'aplicar aquest estat d'alarma. Un estat d'alarma que, a més, també trobo a faltar una altra cosa, no? Creus que vingui acompanyat de les mesures compensatòries econòmiques corresponents. És a dir, fixi's que vostè ara ho deia, fa mesos del primer estat d'alarma. Certament, de fet, fa mesos de la primera onada, econòmicament parlant, encara no hem fet net d'aquesta primera onada. Hi ha hagut molts sectors afectats econòmicament en els que no s'ha pogut donar resposta perquè no han arribat els recursos necessaris. I per tant, ara en aquests moments, que penso que hi som a temps, cal demanar, cal dotar-nos de les eines necessàries i cal també que ens arribin els recursos econòmics necessaris per poder-ho suportar.
S'estan plantejant demanar un confinament de cap de setmana, consellera Budó?
És un escenari que hi ha sobre la taula, perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i, per tant, doncs, anirem veient quines mesures hem d'anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques. Tenim unes dades que són dolentes, tenim unes dades que són preocupants. Comencem a tenir una atenció important en el sistema sanitari. I, per tant, haurem d'anar prenent totes aquelles mesures que redueixin la interacció social, sense arribar, en la mesura que sigui possible, al confinament total. Hem d'evitar el confinament total del mes de març, a no ser que sigui estrictament necessari i que sigui l'única opció que puguem aplicar. Per tant, hem d'anar explorant diferents escenaris i un d'ells certament podria ser aquest.
Per tant, no ens estranyem si d'aquí uns dies o unes setmanes apliquen aquest confinament de cap de setmana, no?
És una opció que ja, sí, certament, doncs, que està contemplada.
Està contemplada. Estan garantides les eleccions del 14 de febrer?
Doncs miri, la veritat és que el que li puc dir és que des del Govern de Catalunya estem treballant per tal de definir de quina manera s'han de poder dur a terme unes eleccions en plena pandèmia, garantint el dret a vot de tothom, que ningú deixi de votar per culpa de la pandèmia, si vol votar, òbviament, i que hi hagin totes les mesures sanitàries, d'higiene i de protecció per poder garantir també la seguretat, en aquest sentit, a la gent que va votar i a la gent que ha de treballar el dia de les eleccions. Nosaltres, com a govern, estem treballant aquest document, doncs, que ha de dissenyar, que ha de definir exactament, doncs, quines han de ser les mesures en cada situació de pandèmia, és a dir, hem de poder contemplar tots els escenaris.
Per tant, si no es poden garantir aquestes condicions, una opció és ajornar-les?
Doncs en aquests moments nosaltres treballem amb l'escenari de poder celebrar les eleccions del 14 de febrer i, per tant, buscar aquell protocol que sigui exhaustiu, buscar tots els mecanismes, si cal o no cal, doncs, reformar parcialment la llei electoral, és a dir, tot allò que puguem dur a terme per garantir que el 14 de febrer es duguin a terme les eleccions. Si no podem garantir el dret a vot de tothom o si la situació pandèmica doncs recomana que aquestes eleccions s'hagin de retardar, doncs haurem de prendre la decisió que pertoqui. Però en aquests moments treballem amb l'escenari de fer-les possibles, però sobretot garantint el dret a vot de tothom. No pot passar el que ha passat en d'altres llocs. I,
a Euskadi, per exemple, no?
I a Galícia, per exemple, i garantir la seguretat sanitària i d'higiene i de protecció de tothom aquell dia.
Meritxell Budó, consellera de la Presidència, portaveu del Govern, moltíssimes gràcies per respondre les preguntes al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.